Bon dia. Som al temps de l'Advent. És temps per a la celebració més gran de la cristiandat, el naixement de Jesucrist, l'unigènit del bon Pare Celestial, el nostre gran Déu i Salvador. I per això el tema d'avui és l'amor. Va d'acord amb l'Advent. El que no estima no coneix Déu, perquè Déu és amor. Nosaltres hem conegut l'amor que Déu ens té i hi hem cregut. Déu és amor. El que està en l'amor està en Déu i Déu està en ell. Llibre de Joan, capítol 4, versicles 8 i 16. Quina és la prova d'amor més gran que va haver en tota la història de la humanitat? La crucifixió de Jesucrist. És impactant veure una imatge de Jesucrist crucificat quan falten pocs dies per a la celebració del Nadal, la celebració del seu naixement. Però no podem oblidar que l'únic propòsit del seu naixement va ser que ell havia de morir a la creu per a nosaltres. La seva mort va ser una prova d'amor suficientment gran per a tota la humanitat. Era necessari. I es podia veure aquest propòsit en el seu naixement, quan uns savis d'Orient li van portar regals. Eren regals que harmonitzaven en alguna característica de Jesús i la seva obra aquí a la Terra. Els savis d'Orient li van fer tres regals: l'or, l'encens i mirra. El primer regal, l'or, va ser un regal per a un rei. L'or, el rei dels metalls, era un regal apropiat per al rei dels homes, el rei de reis. Jesús va ser l'home nascut per a ser rei, però havia de regnar no pas per la força, sinó per l'amor. No des d'un tron, sinó des d'una creu. El segon regal, l'encens, va ser un regal per a un sacerdot. Era en el culte, en el temple i en els seus sacrificis on s'usava la dolça aroma de l'encens. La funció d'un prevere, d'un clergue, era i és obrir als homes el camí cap a Déu. La paraula llatina per a sacerdot és pontífix, que vol dir el que fa de pont. Aquesta és la missió i el privilegi del sacerdot: servir de pont entre Déu i els homes. Això és Jesús. Va obrir el camí cap a Déu. Ens va fer possible arribar a la mateixa presència del nostre Senyor. El tercer regal, la mirra, va ser el regal per a un que hauria de morir. La mirra s'usava per embalsamar els cossos dels morts. Jesús va venir al món per a morir. Jesús va venir al món per a viure pels homes i a morir pels homes. Va venir a donar-nos tant la seva vida com la seva mort. L'or per a un rei, l'encens per a un sacerdot, la mirra per a un que havia de morir. Aquests van ser els regals dels savis que fins i tot als peus del bressol de Crist predeien que Jesús havia de ser el veritable rei, el perfecte suma sacerdot i, finalment, el suprem salvador dels homes. Efesis, capítol 1, versicles del 3 al 14. Pau, apòstol de Jesucrist, per voler de Déu, al poble sant que viu a Efes. A mi m'agrada molt imaginar les situacions. Ara imaginem que Pau està escrivint a nosaltres, els que estem aquí a Barcelona. Pau, apòstol de Jesucrist, per voler de Déu, al poble sant que viu a Barcelona i que és fidel a Jesucrist, en la Iglesia Evangélica de Poblenou. Os desejo la gracia y la pau de par de Deu al nostre Pare y de Jesucrist al Señor. Beneït sigui el Déu i Pare del nostre Senyor Jesucrist, que ens ha beneït en Crist amb tota mena de benediccions espirituals dalt al cel. Ens escollí en ell abans de crear el món perquè fóssim sants i irreprensibles als seus ulls. Per amor, ens destinà a ser fills seus per Jesucrist segons la seva benèvola decisió, a lluança i glòria de la gràcia que ens ha concedit en el seu estimat. En ell, per la seva sang, hem obtingut la redempció, el perdó dels nostres pecats. La riquesa de la gràcia de Déu s'ha desbordat en nosaltres. Ell ens ha omplert de tota saviesa i intel·ligència. Ens ha fet conèixer el misteri del seu designi, la decisió benèvola que havia pres per executar-la en la plenitud dels temps. Ha pogut unir en Crist totes les coses, tant les del cel com les de la terra. En Crist hem rebut la nostra part en l'herència. Ens hi havia destinat el designi d'aquell qui tot ho du a terme d'acord amb la decisió de la seva voluntat. Volia que fóssim lluança de la seva glòria. Nosaltres, que des del principi tenim posada en Crist la nostra esperança. En ell, vosaltres vau escoltar la paraula de la veritat, l'Evangeli que us salva. En ell heu cregut i heu estat marcats amb el segell de l'Esperit Sant promès. I l'Esperit és la penyora de la heretat que Déu ens té reservada quan ens redimirà plenament com a possessió seva i farà que siguem lluança de la seva glòria. L'Epístola als Efesis és la exposició més eloqüent sobre l'obra que va fer Déu en Crist en benefici de la humanitat pecadora. A qui estava dirigida la carta d'Efes? Als sants i fidels en Jesucrist. L'apòstol Pau esmenta tant l'estat com la condició espiritual dels destinataris. Aquests, en primer lloc, van ser sants, apartats per Déu i consagrats al seu servei. Això es refereix a l'estat espiritual en què es van trobar per la gràcia de Déu i des del punt de vista de Déu. La paraula sants es refereix al fet inicial i a l'estat actual del creient com apartat per Déu i consagrat contínuament al seu servei. En segon lloc, es refereix a la condició espiritual activa dels destinataris des del punt de vista dels homes com a fidels en Crist Jesús. Els fidels són els que han posat la seva fe en ell com a Salvador i ho demostra a través de la seva vida. Tot creient és sant, apartat, fet sant per l'obra i gràcia de Déu i íntimament relacionat també per mitjà de la fe activa en Crist Jesús, que es manifesta en una lleialtat de servei actiu. Els sants d'Efes eren sants i fidels en Crist perquè no es pot ser fidel fora de Crist. En Crist és que sóc fidel. Sense Crist no tinc la capacitat de ser fidel. Sense Crist no tinc la capacitat de ser sant. Sense Crist no tinc la capacitat de ser transformat. Els creients són escollits per Déu i són escollits abans que ells fessin alguna cosa o que hagin estat alguna cosa per a Déu. És la infinita lliure voluntat de Déu, més sagrada que la lliure voluntat de l'home. Un pla i un propòsit més antic que els oceans i els cels. Aquí he arribat a la següent conclusió. No som aquí per casualitat. Aquesta família cristiana que tenim aquí avui a Poblenou, Déu ja l'havia escollida abans de la fundació del món. Quin privilegi! Bé, germans i germanes, crec que tenim raons de sobres per aportar-nos molt, però que molt bé. Els éssers sants i irreprensibles als ulls de Déu no són res sense l'amor. I ja que l'amor és el compliment de la llei i l'amor és la font de la qual flueix la salvació, l'amor deu omplir el nostre cor cap a Déu i cap als altres. Jesús va ser completament acceptat pel Pare. Tot el seu caràcter, totes les seves paraules, tota la seva obra va ser acceptable a Déu, al Pare. I ara som acceptats en Jesucrist, l'estimat. Aquest és el destí del Pare per als seus escollits, que gaudeixin al ser adoptats com a fills seus. El desplegament del pla de Déu per a nosaltres no només inclou salvació i transformació personal, sinó també una relació afectuosa i segura amb el Pare. No hi ha possible redempció fora de Jesús i de la seva sang redemptora. Redempció sempre implica un preu que es paga per a la llibertat la qual és comprada. Aquí el preu és la sang de Jesús. Mostrant que la benedicció del Pare i del Fill no només ve d'un decret diví, sinó que també ve d'acord amb la seva justícia i la seva santedat. Part del que ens pertany sota les riqueses de la seva gràcia és el coneixement del misteri de la seva voluntat, el gran pla i propòsit de Déu que va estar una vegada amagat, ara ens va ser revelat en Jesús. A través de l'apòstol Pau, Déu ens crida a considerar la grandesa d'aquest pla des de la eternitat i el nostre lloc en aquest pla. Ara ve la pregunta, què és l'amor? En la primera carta de Corintis 13, podem llegir una definició bastant completa de la paraula amor. És un passatge bíblic bastant conegut. Els antics grecs tenien quatre paraules diferents per a les quals es traduïa com amor. És important entendre la diferència entre les paraules i per què l'apòstol Pau va escollir en aquest passatge de 1 Corintis 13 la paraula grega àgape, per descriure l'amor. Les paraules en grec són eros, és la primera paraula per amor, fa referència a l'amor sexual. La segona és asturgi, que vol dir afecte, fa referència a l'amor de la família, al tipus d'amor que hi ha entre pare i fill o entre familiars en general. La tercera és filial. Parla d'una amistat i un afecte fraternals. És un amor d'una profunda amistat i companyonia. Podria descriure's com l'amor més gran del qual l'home, sense l'ajuda de Déu, és capaç de sentir. I la quarta paraula és àgape. És l'amor pur de Déu, la seva donació gratuïta per gràcia a l'home. És un amor que estima sense canviar. És un amor lliurat que dona sense demanar o esperar canvi. És un amor tan gran que es pot donar a qui és desagradable i indesitjable. És un amor que estima tot i que és rebutjat. L'amor àgap dona i estima perquè vol. No demana o espera paga per l'amor donat. Dona perquè estima, no estima per rebre. Es pot definir com un amor sacrificial que es dona. La paraula àgape té poc a veure amb la emoció i té molt a veure amb negar-se a un mateix per amor d'un altre. Podem llegir el passatge de 1 Corintis 13 i pensar que Pau està dient que si som antipàtics, aleshores les nostres vides no signifiquen res. Però àgape, en realitat, no és amabilitat. És negació d'un mateix per amor d'un altre. El que estima és pacient, és bondadós. El que estima no té enveja. No és altiu ni orgullós. No és groller ni egoista. No s'irrita ni es venja. No s'alegra de la mentida, sinó que troba el goig en la veritat. Tot ho excusa, tot ho creu, tot ho espera, tot ho suporta. L'amor no passarà mai. La millor manera d'entendre cadascun d'aquests conceptes sobre l'amor és veure'ls en la vida de Jesús. Podríem reemplaçar la paraula amor o el que estima pel nom de Jesús i la descripció tindria sentit perfectament. Podem fàcilment dir Jesús és pacient i és benigna. Jesús no té enveja. I fer-ho així en tot el capítol de 1 Corintis 13. Jesús va viure en amor constantment. Va sentir el dolor de les persones i va actuar en conseqüència. Jesús va guarir qualsevol tipus de malaltia. Va alliberar ànimes afligides per dimonis. Va donar vida al que estava mort. Va ensenyar com viure una vida excel·lent. Però això no va quedar en el passat. A la creu, Jesús va vèncer la mort i ens va donar la vida eterna. Amb la seva resurrecció, ens va deixar l'Esperit Sant i a través de l'Esperit Sant ens va donar l'habilitat d'estimar. Nosaltres podem estimar perquè Déu ens va estimar primer. Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu fill únic perquè no es perdi cap dels que creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna. Joan capítol 3, versicle 16. Déu no va esperar que el món es tornés a ell abans d'estimar-lo. Ell va estimar el món i va lliurar el seu únic fill quan seguia sent el món. Els jueus d'aquell temps poques vegades pensaven que Déu estimava el món. Molts pensaven que Déu només estimava a Israel. L'oferta universal de salvació i de vida en Jesús era revolucionària. L'amor de Déu no només va sentir la greu situació del món caigut. Déu va fer alguna cosa. Va donar la cosa més preada que podia, al seu fill unigènit. Déu estima el món, però el món no rep o es beneficia d'aquest amor fins que no creu en Jesús, el regal que va donar al Pare. Creure en Jesús vol dir molt més que consciència intel·lectual o estar d'acord. Significa confiar en, dependre de, i aferrar-se a. L'amor de Déu salva realment l'home de la destrucció eterna. Déu veu la humanitat caiguda, no vol que es perdi, així que en el seu amor estén el regal de la salvació a Jesucrist. L'amor que rebem de les persones es pot dissipar o desaparèixer, però l'amor de Déu no canviarà mai. Mai no deixarà d'estimar el seu poble, fins i tot a la màxima distància possible de la eternitat. Hem parlat de la prova d'amor, de la definició de l'amor. Però quina és la font d'on prové l'amor? Primera carta de Joan, capítol 4, versicles del 7 al 21. Estimats meus, estimem-nos els uns als altres perquè l'amor ve de Déu. Tothom que estima ha nascut de Déu i coneix Déu. El que no estima no coneix Déu, perquè Déu és amor. L'amor de Déu s'ha manifestat enmig nostre quan ha enviat al món el seu fill únic perquè visquem gràcies a ell. L'amor consisteix en això. No som nosaltres qui ens hem avançat a estimar Déu. Ell ens ha estimat primer i ha enviat el seu fill com a vítima que expia els nostres pecats. Estimats meus, si Déu ens ha estimat tant, també nosaltres ens hem d'estimar els uns als altres. A Déu ningú l'ha vist mai, però si ens estimem, Ell està en nosaltres i dins nostre el seu amor ha arribat a la plenitud. Coneixem que estem en Ell i que Ell està en nosaltres perquè ens ha donat el seu esperit. Ja que Déu ens ha estimat primer, estimem també nosaltres. Si algú afirmava, jo estimo Déu, però no estimo el seu germà, seria un mentider, perquè el que no estima el seu germà que veu, no pot estimar Déu que no veu. Aquest és el manament que hem rebut de Jesús. Qui estima Déu també ha d'estimar el seu germà. En aquests versicles de Joan, no se'ns demana que ens estimem els uns als altres per guanyar-nos o mereixer l'amor de Déu. Ens estimem els uns als altres perquè som estimats per Déu i hem rebut aquest amor i vivim en la seva llum. L'èmfasi de Joan a l'amor entre el poble de Déu és poderós. Aquí ell mostra per què és tan important. Si l'amor és de Déu, aleshores, aquells que declaren ser nascuts de Déu i que declaren conèixer Déu han de poder estimar-se els uns als altres al cos de Crist. Joan insisteix que hi ha alguna cosa atorgada al creient quan és nascut de Déu. Un amor que abans no tenia exposat a la seva vida. Els cristians no són només perdonats. Són nascuts novament per l'Esperit de Déu. L'amor de què parla Joan ve de l'antiga paraula grega àgape. És el concepte de l'amor que es dona a si mateix sense demanar ni esperar pagament. És el tipus d'amor que Déu ofereix. Com que aquest és el tipus d'amor de Déu, ve a la nostra vida a través d'una relació amb ell. Si volem estimar-nos els uns als altres, ens cal apropar més a Déu. Quan diem que Déu és amor, no ho estem dient tot sobre Déu. L'amor és un aspecte essencial del seu caràcter i dona color a cada aspecte de la seva naturalesa. però no elimina la seva santedat o la seva perfecta justícia. Per contra, sabem que la santedat de Déu i la seva justícia són plenes d'amor. Tot allò que Déu fa, d'una manera o d'una altra, expressa el seu amor. Ell no odia res del que ha fet. Ell no pot odiar, perquè Déu és amor. Ell fa que el sol s'aixequi per a dolents i per a bons, i envia pluja per a justos i injustos. Ell no ha fet cap ésser humà per a perdició. Mai no ha fet impossible que una ànima caiguda trobi misericòrdia. Ell ha donat la més alta prova del seu amor per a tota la raça humana per mitjà de la encarnació del seu fill que va provar l'amor per a cada home. Que mai no es pensi que algun pecador està lluny de l'abast de la divina gràcia mentre es trobi a la terra dels vivents. Déu té un amor il·limitat, una gràcia il·limitada per al més vil dels vils, per a aquells que no tenen res que pugui mereixer consideració de part de Déu. Recordeu que Jesús va ser, és, 100% home i 100% Déu. Per a reflexió, com home, i si Jesús no hagués mort a la creu? I si ell no hagués obeït al Pare, encara que això li va provocar un dolor profund? I si simplement hagués estat poc professional i hagués passat del tema perquè al cap i a la fi Déu és Déu i salvaria la humanitat de totes les maneres? Abans d'estimar Déu i acceptar Crist, molt, molt abans de conèixer-lo i estimar-lo, Déu ja havia fet aquesta oferta d'amor per a tu i per a mi. Ell ens estima primer perquè podem estimar-lo. Déu no vol que fem res per a ell amb la intenció d'obtenir alguna cosa d'ell. Ell vol que tot el que fem sigui sempre per a ell, donant el millor de nosaltres amb tota pregària i passant temps amb ell. I per concloure, un petit esquema. La font de l'amor és igual a Déu. Déu és igual a amor. Amor és igual a coneixement de Déu. La manifestació de l'amor de Déu és igual a Jesucrist. Benediccions i una bona setmana per a tothom.